Les dues en punt, estrenem setmana a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
El Sabadell té previst jugar un parell d'amistosos. Abans de plantar-se a Marbella, com vam avançar fa setmanes, les converses estaven ja avançades amb el Sant Andreu i amb l'Europa, dos dels equips que lluitaran per ascendir a segona B en el play-off català de tercera, però a la vegada avançades i també aturades a l'espera de rebre el vistiplau de sanitat per la disputa d'aquests partits. Finalment, l'última circular de la federació valida aquest tipus d'amistosos sempre i quan es passin els pertinents tests, les proves serològiques abans dels enfrontaments, amb la qual cosa des del centre d'esports s'ha tornat a posar en marxa, s'ha reactivat la maquinària per trobar dates per aquests amistosos. Queden 20 dies per la disputa de l'enfrontament contra l'Atlético de Madrid B i al marge del treball de camp en el dia a dia, un parell de provatures aniran bé abans del xoc a tot o res a Algeciras. I és que després de 4 mesos sense competir, trobar-te de cop i volta amb una final d'aquest tipus no seria el més normal, encara que en època de coronavirus res del que ens estem trobant en el món del futbol i de l'esport en general no és massa normal.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'esport avui passa per les mans del Toni González, al control de so.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem la intenció del Sabadell de disputar amistosos previs al play-off, les últimes eliminatòries dels arlequinats jugades a partit únic. Òscar Fernández, un dels millors espies que podíem tenir, l'entrenador de l'Atlético B l'any passat i també l'anterior, l'Oar Gràcia Femení jugarà a Plata l'any vinent i Àlex Llamas, nou jugador de l'Indústria Santa Coloma, en aquest cas cedit per l'Osasuna Magna.
I fora de l'hotel?
El Barcelona jugarà la final de la Lliga CB de bàsquet contra el Baskonia. Victòria blaugrana a les semifinals, 98-84 contra el San Pablo de Burgos, amb un gran paper d'Ertel, autor de 14 punts i 11 assistències. Baskonia, per contra, va guanyar de 2 a l'anfitrió, el València, i jugarà demà la final. A Alemanya, Aito García Reneses ha ampliat el seu palmarès guanyant la Bundesliga amb l'Alba Berlín. I en futbol, l'Espanyol es queda enfonsat a la taula amb la derrota d'ahir 0-1 contra el Madrid. Gol de Casemiro després d'una assistència d'esperó de Benzema. L'equip blanquiblau és cuer a 10 punts de la permanència quan només resten 18 en joc. Avui a les 10 el Getafe Real Sociedad tanca la jornada a segona divisió i a doble derbi. D'una banda a les 9 madrileny, el Corcón Rayo Vallecano, i a 3 de 10 derbi aragonès Real Zaragoza Huesca.
Han parlat en les últimes hores.
Rufete, després de perdre contra el Madrid en el seu primer partit com a tècnic espanyolista.
Lo que queríamos todos es conseguir una victoria y así se ha planteado. Indudablemente es un gran rival, pero yo sí estoy orgulloso de los jugadores, pues se han dejado todo. Sobre todo una cosa muy importante, han trabajado y han jugado como equipo. Es el primer paso, sin días de entrenamiento, pero hemos conseguido eso, que entendieran que como equipo ellos son fuertes.
I és Vetislav Pesic, l'entrenador del Barcelona de bàsquet, sobre el paper d'Ertel.
Ok, Ertel, seguro, baloncesto hoy sin point guard, no en baloncesto moderno, pero también en el baloncesto hace 30 años, sin point guard no se puede jugar. Y para nosotros y para él fue importante tener un partido como el jugó esta noche, con más confianza.
I a les xarxes socials.
Un joc d'enquestes que ha organitzat en els últims dies l'handbol Les Franqueses buscant la millor afició de l'handbol català. L'Oar Gràcia ha arribat fins a les semifinals i avui disputa el tercer quart lloc contra el Bordils, mentre la final és un Garbí Palafrugell contra handbol Banyoles. Les votacions són a través de l'Instagram de Les Franqueses, a les seves stories, i en total han rebut gairebé 60.000 vots durant les 7 rondes que han fet amb 90 clubs participant-hi.
De quin partit no estarem pendents?
32ens de final de la Copa de Lituània a partir de les 6 avui, Babrungas contra Tauras Tauragė.
avui celebra el seu aniversari.
L'exwaterpolista Evan Pérez i un exjugador del Sabadell de no massa bon record, precisament, Abraham Paz.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts i mig clavats per sobre de les dues d'aquest 29 de juny del 2020. Sembla que no arriba mai, però mica en mica va apropant-s'hi. El play-off d'ascens i el Sabadell té previst disputar amistosos contra l'Europa i contra el Sant Andreu en els pròxims dies, abans d'arribar a terres andaluses per disputar la promoció express. L'última hora passa per la darrera circular emesa per la Federació Espanyola, que permet aquest tipus de partits preparatoris pels play-off, evidentment no només pel Sabadell, sinó per tots els que han de jugar la promoció, ja sigui de tercera a segona B, ja sigui de segona B a segona A, com és el cas de l'equip d'Antonio Hidalgo. Sergi Garcés, què tal, com ha anat el cap de setmana?
Bona tarda, bé.
No arriba mai el play-off, eh?
Home, ja ho sabíem que es faria llarg i sí, la veritat és que cada setmana que comença, quan veus que encara queden un parell, se't fa un pèl allò farragós, però bé, al final, fins al dia 19 hem d'anar fent paciència tots plegats.
Sospitàvem que podria haver-hi aquest tipus de partits. De fet, vam parlar aquí en el seu dia a Ràdio Sabadell d'aquestes converses avançades amb el Sant Andreu i amb l'Europa. El que passa és que, clar, gairebé estem a 20 dies no arriba del primer partit del play-off, per tant, ho tenim ja sí, pràcticament a tocar, però aquest últim document de la federació, aquesta última circular, sí que ja habilita els equips per poder jugar aquests amistosos.
Sí, i per sort, la part positiva de tot plegat és que, com fa dies que ja vam comentar aquí a l'Hotel Suís i ho vam fer també a través de les diferents xarxes socials de Ràdio Sabadell, el club s'havia mogut bé i s'havia mogut amb aquesta previsió, com a mínim, de tenir-ho tot més o menys en marxa per si arribava aquest moment que ara no fos començar de zero. És cert que al final t'estàs enfrontant, o t'enfrontaràs, amb dos equips que també estan molt interessats en poder jugar aquests partits, perquè també s'estan preparant, com comentaves al principi, en el seu cas per lluitar per l'ascens a la segona divisió B, i per tant això ho facilitava tot una miqueta. No podies enfrontar-te a equips que de fet estan de vacances, com la gran majoria de clubs catalans, però al cap i a la fi s'havia de fer la gestió. El Sabadell la té avançada, la té coll avall, i ara queda, doncs, gairebé, diríem, aquell punt de burocràcia, de paperassa, que ho acabi de tirar tot amunt i que el Sabadell pugui acabar de fixar data i hora, fins i tot seu, per aquests dos partits amistosos, Sant Andreu i Europa.
D'entrada, passant els protocolaris test de coronavirus.
Sí, perquè a més hem de recordar que tota competició, en aquest cas fins i tot amistosa, o en el sentit pròpiament dita de partit, obliga a complir amb els protocols sanitaris que ha marcat d'un costat del Ministeri, d'altra banda el propi CSD, el Consell Superior de l'Esport, i d'altra banda també la pròpia Federació Espanyola de Futbol. Què passa amb aquests protocols, Adri? Que aquests tests tenen una validesa de 7 dies i, per tant, no val de res les proves que el club ha realitzat als seus jugadors si ara, entre cometes, no es compleix un altre cop aquest tràmit per enfrontar-te a equips que no coneixes. No sé si em sé explicar, gent que no forma part del teu dia a dia, com si són la resta de companys de vestidor.
És,
que segueixen...
és un nou contacte,
clar,
per entendre'ns.
Llavors, a partir d'aquí, no només és el Sabadell el que haurà de passar aquest test, sinó també els seus rivals, com també passarà de cara als play-off express, en aquest cas, perquè així ho fixarà la pròpia federació, en aquest cas, doncs, de manera voluntària al mateix temps per a aquells clubs que vulguin fer aquests amistosos. Per tant, tant el Sabadell, per un costat, com els rivals, és a dir, Club Esportiu Europa i la Unió Esportiva Sant Andreu, d'altra, hauran de superar aquests tests per saber quins jugadors sí, que esperem que tots, i quins no, en cas que algú acabés donant positiu, doncs no poden jugar aquests partits.
De moment sense data concreta.
Sí, sense data. El que sí que podem dir és que el club està intentant treballar perquè amb un mateix test es poguessin cobrir els dos partits, és a dir, no deixar un decalatge de dues setmanes que t'obligaria a superar un altre test, sinó que amb un marge de 7-8 dies, demanant aquesta petita pròrroga d'un dia, doncs perquè ens situem que es pogués jugar, per exemple, un dissabte i el dissabte següent, Per tant, superant un test et valdria com a mínim per cobrir aquest termini de calendari. Tot el que no sigui això, que ens n'anem als 10 dies, 11 dies entre un partit i un altre...
Diumenge, dissabte, per entendre'ns,
doncs això, no? Això obligarà, si no es fa així, obligaria que el Sabadell, com a mínim, com a part afectada, hagués de superar per dues vegades un altre cop aquest tràmit dels tests.
I ho deies abans, al final són cartes molt marcades de qui podia jugar, perquè per molt que alguns equips comencin a fer sessions d'entrenament, no és el mateix fer un entrenament per gairebé conèixer la plantilla de l'any següent, pensant ja en planificació a mesos vista, que aquí s'està jugant les garrofes. I aquí a casa nostra, o bé era creuar-te amb algú del teu mateix playoff, entenent que és molt difícil que un Barça B o un Cornellà et pogués tocar, o bé ja anar directament a Hospi Terrassa Sant Andreu Europa.
Hem de dir que en aquest sentit, fins on movem la informació, tant Cornellà com Sabadell s'han mogut per vies paral·leles. En cap cas s'ha posat damunt la taula la possibilitat d'enfrontar-se entre ells. Ja no parlo del Barça B, que juga, mai millor dit, una lliga paral·lela, perquè els seus jugadors, alguns, ja fa dies que disputen partits de competició oficial, a més en aquest cas a primera divisió, però que gairebé Cornellà i Sabadell s'han repartit en certa manera els altres quatre equips implicats en aquesta festa. Aquests quatre equips, l'Hospitalet, Terrassa, Europa i Sant Andreu, com estem comentant, que són els quatre catalans que lluitaran per donar aquest salt de categoria també a la segona B. Per tant, el Sabadell havia tramitat, per un costat, la bona sintonia amb l'Europa i, per l'altre, encara la millor sintonia amb el tècnic del Sant Andreu, l'exarlequinat Miquel Azparren, ja va fer que aquestes gestions, com deia abans, estiguessin molt avançades i que ara serà qüestió només de quadrar dates per tal, insistim, fins i tot per un tema logístic, que en el cas del Sabadell en concret, amb un test en tinguéssim suficient per poder afrontar els dos compromisos, sempre que sigui possible quadrar agendes, clar.
Doncs estarem atents a com acaba aquest calendari de partits amistosos del Centre d'Esports abans de creuar-se en el camí de l'Atlético de Madrid. Bé, anem també nosaltres camí del playoff i, per tant, aquí a Ràdio Sabadell des de fa ja una desena d'entregues estem recordant una miqueta estadística, rivals, etc., d'aquesta promoció tan particular i tan peculiar. El camí al playoff que estem fent a Ràdio Sabadell, per tant, arriba avui al desè capítol i, com sabeu, el que arrenca el dia 18 de juliol serà amb un format express de playoff, tota una carta a 90 minuts. O passes o eliminat directament sense un segon partit. Avui hem volgut repassar anteriors precedents del Centre d'Esports amb eliminatòries d'aquest tipus, és a dir, competicions que tenen eliminatòries, encara que no sigui tota la competició sencera, però sí algun creuament a 90 minuts, a només un partit, ja sigui en competició estatal o també aquí a Catalunya.
El play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
No és gaire habitual veure el Sabadell jugant eliminatòries a partit únic com ho farà el play-off express d'aquí a 20 dies. Com a mínim en competició estatal, des de la temporada 2009-2010, tot just són 9 les eliminatòries jugades a tot o res, no arriba a una per temporada. L'última va ser aquesta mateixa campanya, l'estrena a la Copa Federació. En un partit ben estrany, l'equip d'Antonio Hidalgo va empatar sense gols contra el Jove Espanyol a Sant Vicent del Raspeig i va caure després de la pròrroga a la tanda de penals. Per trobar l'anterior precedent estatal, ens hem de remuntar el 2 de novembre de 2015. Sabadell 1, Castellón 1 a la Nova Creu Alta. Era l'estrena de la Copa del Rei i els orelluts, aleshores de tercera, van passar ronda als penals. De fet, la Copa del Rei és la que ha portat més eliminatòries a partit únic al Centre d'Esports, especialment durant l'època de segona A. Múrcia, Les Palmes, Hèrcules, Córdoba i Alcorcón van ser rivals dels arlequinats en aquestes primeres eliminatòries de la competició del CAO. Abans, hem de remuntar-nos a l'any 2009 per trobar dos precedents més a un partit. 2-0 contra el Monzón a la primera prèvia de Copa i 0-0 justament contra el Marbella a la següent, quedant eliminats de nou als penals. Nou precedents en 10 anys perquè l'anterior ja és de l'any 2003. El 2-4 a la Copa contra el Mallorca amb el hat-trick de Petete Correa. Agafant aquests nou enfrontaments, el repartiment sembla força parell. 3 victòries arlequinades, 3 empats i 3 derrotes. Problema, en els 3 empats l'eliminatòria es va resoldre de la mateixa manera. Derrota sabadellenca als penals contra el Jove Espanyol, el Castellón i el Marbella. Curiosament, els dos últims també juguen aquest any el Playoff Express. Ara bé, si alguna competició ha portat el Sabadell a jugar-se el passi a la següent ronda a un partit, aquesta ha estat la Copa Catalunya. No serveix tant de precedent perquè, tot i ser competició oficial, acostuma a servir per fer provatures a la pretemporada o rodar jugadors no habituals durant la Lliga. Però els arlequinats s'han fet un fart de disputar creuaments a una carta en aquest període. Si en competicions estatals eren 9 les eliminatòries, a la Copa Catalunya el número puja fins les 19, gairebé el doble. Aquesta mateixa temporada, dos casos, 0-2 a Ascó, en l'estrena a la competició, i empat a 1 a les Grases i victòria del Sant Feliuenc als penals una setmana més tard. Aitor Pascual va fallar la pena màxima decisiva. El repartiment en aquest cas és molt parell en el resultat final, però no tant en els partits jugats, a diferència del que passava a les competicions estatals. I és que el Sabadell ha guanyat 9 eliminatòries de Copa Catalunya a partit únic, n'ha perdut 9 més i en una va quedar eliminat l'any 2010 per no presentar-se al camp de l'equip Oja a jugar sobre Sauló. Desgranant aquestes xifres, són 5 victòries arlequinades, 6 empats i 8 derrotes, sumant-li la del partit no jugat. Però a la Copa Catalunya, al contrari del que passa a la Copa del Rei o la Copa Federació, el centre d'esports sí que ha estat més de sort, amb 4 tandes de penals guanyades i només 2 de perdudes. Els arlequinats han superat per les penes màximes a Montañesa, Rubí, Cerdanyola i Ascó en els últims anys. I només el Sant Feliuenc el passat estiu i l'Horta el 2017 van ser capaços d'eliminar el Sabadell des dels 11 metres.
Segueix l'última hora i viu l'emoció del play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Per tant, Sergi, les últimes 5 tandes de penals, tenint en compte unes competicions i altres, catalanes i estatals, Jove Espanyol perduda, Sant Feliuenc també aquesta mateixa temporada perduda, Horta perduda, una setmana abans Montañesa guanyada amb espectacle de Roberto Sotapals a Nou Barris i l'anterior 2015 Copa del Rei contra el Castellón perduda. 4 de les últimes 5 tandes de penals, res.
No se'ns dona gens bé i si agafem els precedents més recents, perquè són els de l'actual plantilla, esperem que l'aturada per la Covid ens hagi fet oblidat aquesta mala estrogança, perquè evidentment tant Sant Feliuenc, com deies, sobretot la més recent, aquesta que a més la vam viure en directe aquí els del Sabadell en joc, a Sant Vicenç del Raspeig, doncs amb aquest mal sabor de boca final de competicions, sempre diem el mateix, molt menors, però que quan arribes al final i pots optar el títol fan molta, molta il·lusió. Llàstima d'aquest camí que es converteix en un peregrinat massa llarg pel premi final que pots obtenir, però bé, al final s'han de jugar.
Hem hagut de recórrer aquest tipus de competicions per això, Sergi, perquè sí, no és gens habitual jugar-t'ho tot a partit únic en un playoff o en una competició que, vaja, la Copa del Rei ara sí, però per la resta...
I sobretot perquè la Copa del Rei, malauradament, ens ha vist poques vegades. El nostre pas per la Copa del Rei a la història recent és bastant puntual i molt irregular com perquè tinguem tants precedents. I això li sumes que en algunes ocasions ja has anat directament al doble partit, doncs encara li treu més possibilitats. Tant de bo, l'any que ve, amb Copa del Rei inclosa i tot això, tinguem alguna sensació. Però bé, si ens ho hem de jugar als penals, que sigui amb millor resultat que no pas les últimes històries.
No et despistis gaire, que anem a analitzar una mica l'Atlético Madrid B.
Tot un expert, ara l'escolto.
Fins ara, Sergi.
Fins ara.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Avui volem descobrir una mica més al detall aquest Atlético de Madrid B, el rival del Sabadell a la primera eliminatòria dels play-offs d'ascens a segona divisió. Ho fem amb un gran coneixedor de la casa, com deia ara el Sergi, 2015-2016, entrenador del Divisió d'Honor Juvenil Matalasser, del 16 al 19, tècnic del filial, és el valencià Òscar Fernández, i segur que el recordareu d'altres etapes, com per exemple el Mestalla, el filial del València, enfrontant-se al Sabadell en el seu dia. Bona tarda, Òscar, què tal, com estàs?
Què tal? Com va? Tot bé?
Aquí xerrant una mica de futbol, que se'ns està fent llarga l'espera perquè arribin els play-offs.
Sí, però ja estan ahí, eh? Pensaven que no anaven a arribar els play-offs i ja els tenim ahí.
Els tenim a 20 dies vista, ara. Tu has dirigit, Òscar, a Solano, a Darío Póveda, a Toni Moya, a Òscar Clemente, a Dos Santos, Manu Sánchez, Ricard... Vaja, ets bon coneixedor d'aquesta plantilla actual, encara que no sigui fil parlant de la mateixa que tu tenies. Què tenen aquests nois per ser tan competitius tot i la joventut?
La qualitat que tenen. Jo crec que s'ha juntat un grup en qualitat i en molt de descaro i després que físicament és un equip que els 90 minuts es treballa molt bé i que són de molta repetició, no? Jo crec que és un bon filial en esta segona B.
Veient d'altres filials de la categoria i veient algun partit de l'Atlético de Madrid B, la sensació que dona és que sí, és jove, però que té un punt, no sé si dir-li curtits, perquè evidentment tenen 18, 19, 20 anys, però que els fa ser un rival incòmode també, no només per la qualitat, sinó que tenen saber fer.
Sí, no, a veure, pensa que molta gent de la que està jugant ara és el segon o tercer any en segona B, encara que siguin joves. Perquè, per exemple, estem parlant de Camello i Camello l'any passat ja jugué amb altres i és dels més joves. Òscar Clemente, Manu Sánchez, Darío, que ara està lesionat, però bueno, està ja quasi recuperat. Entonces, n'hi ha molta gent que la segona B la coneix molt bé. Això, en la exigència que té l'Atleti de Madrid, que per fer alguna similitud és molt paregut al primer equip, pues és un equip molt intens, molt dur i que va estar molt bé la eliminatòria.
I un equip que també gaudeix, no?, tenint espais al davant, perquè al final, potser en un partit més trencat, amb més transicions, et pot fer fins i tot més mal per la velocitat que té al davant, que té fletxes.
A veure, l'equip és un equip molt equilibrat, ¿vale? Que darrere és molt segur, a pesar de la joventut, és un equip que li agrada jugar en molt d'espai, però que tampoc té problemes en jugar a l'etap posicional, perquè té molta qualitat, no? Té molta arribada des de darrere, són jugadors, com te deia abans, Adri, que li agrada córrer molt, que quan recuperen la pilota les transicions són increïbles, i jo crec que, salvant les distàncies, perquè al final és un playoff, i en un playoff saben tots que pot passar qualsevol cosa, és un rival incòmode de cara a una eliminatòria.
7 d'ells, en aquesta època post-confinament, estan ja en dinàmica de primer equip amb Diego Pablo Simeone. Això també, a la força de portar-te un plus, una competitivitat brutal, estar en una plantilla com aquella.
Clar, tu imagina't, de Toni Moya, Manu Sánchez, Óscar Clemente, Germán Varela, n'hi ha molta gent que imagine que serà important al playoff, que ja està entrenant en primer equip, en la dinàmica de primer equip, i no t'oblides que Manu Sánchez, per exemple, el lateral esquerre, va jugar l'altre dia 90 minuts a primera divisió, que al final això, el ritme de competició que te va donar un partit de primera divisió és molt gran.
Contra el Valladolid, diria que va ser el partit
sí,
sencer que va jugar al lateral esquerre. Clar, per contra, tu has dirigit, Òscar, un filial. Bé, has dirigit diferents filials, però en aquest cas has dirigit l'Atlético de Madrid B. Entenc que el teu successor, Nacho Fernández, està preparant el playoff sense tots aquests jugadors que estan en dinàmica de primer equip. Això és un benefici indubtable individualment per cada jugador, però com a entrenador, ja no de l'Atlético de Madrid B, sinó de qualsevol filial en aquesta tessitura, com viviu vosaltres aquestes situacions de preparar, per exemple, un playoff sabent que homes que després seran importants no els teniu en el dia a dia?
És complicat, però al final saps què passa? Que duen molt de temps jugant junts els jugadors, no? Són generacions que han jugat molt de temps junts. Llavors, per ells, entrenar per separat és complicat, però a la vegada és una virtut perquè entrenar en primer equip de Diego, al final són, imagina't els dos que tenen, estan treballant des defenses en Diego Costa, en Morata, en gent de molt de nivell, i això els fa millorar. Entonces, a pesar de ser en principi un problema, jo crec que la mentalitat que té Nacho l'ha transformat en positivitat, no? En dir, anem a aprofitar aquestes situacions que ens genera el primer equip i no anem a ser negatius, anem a traure el benefici de que estan entrenant al màxim nivell.
L'any passat també vau jugar al play-off i a més també com a tercers classificats, diria que en aquell cas contra el Mirandés. Serveix sí. L'experiència de cara a aquest nou play-off per ells?
Sí, jo crec que sí, però saps que este play-off és que és molt, molt diferent, ¿vale? Perquè jugar sense públic, jugar a partit únic, sense la pressió de tindre que pujar, sí que és una il·lusió. El filial jo crec que se fa més perillós. Nosaltres el partit de playoff de l'any passat en Miranda estigueren molt bé, se ficaren 0 guanyant i en l'última jugada del partit se quedaren fora, no? I el públic i la pressió que tinguérem aquest dia va ser molt gran allà a Miranda. Entonces, este playoff el veig molt diferent, no? El veig que crec que fa més perillós al filial. haver perdit-ho d'alguna manera.
Doncs si ja no teníem por abans, no, por no, respecte, direm, a aquest perfil d'equips, només faltava que ens diguessis això, que sense pressió ambiental potser una mica més alliberat encara al filial.
Mira, saps el que passa, Adri? I últim, clar, els play-offs són diferents, són molt complicats, és un partit diferent, jugues a un únic partit, que estava dient abans, i el filial en això és perillós, però al igual que el Sabadell, o sigui, la classificació està ahí, i vosaltres heu estat tot pràcticament quasi tot l'any al capdavant de la classificació i fent molt bon futbol. Llavors jo crec que és una eliminatòria molt oberta, que els xicotets detalls van a decidir moltes coses, no? Jo crec que el que estiga més acertat, el que tinga la tranquil·litat de saber com afrontar, perquè te dic lo mateix, al final el filial, encara que estiga mort, en qualsevol situació, és que té molta qualitat. Han recuperat a Germán Varela, que per a ells era molt important. Jo crec que van arribar jugadors en molt de nivell, per el que estàvem comentant abans d'entrenar amb el Diego durant tant de temps, i això el fa perillós. Però sense oblidar que el Sabadell, en un grup molt complicat, perquè jo he seguit el grup 3, jo crec que era un dels grups dels quatre més complicats de tot, ha estat líder quasi molt de temps, no? I això també vol dir algo del Sabadell. Per això te deia abans que va ser una eliminatòria oberta i amb moltes coses per veure, sobretot per als espectadors, vosaltres que sofrireu, però per als espectadors va tindre moltes coses.
Tu gaudiràs, no? És d'aquells partits que et posaràs, no?, aquell dia per veure'l. Si hi ha dubte, sí, de quin hi ha en el menú del dia, a veure quin agafo i quin no, aquest sí, no?
No, ho tinc clar, perquè a més continuo tenint una magnífica relació a la gent de l'Atleti, i amb vosaltres, tio, pues mira, quants anys se coneguem ja, Adri, i si no volia una eliminatòria era esta, perquè al final vols que als amics li vaig a bé, no? Entonces, jo gaudiré ese dia com a aficionat i veuré futbolistes i veuré un bon partit, perquè crec que, a més, n'hi han dos molt bons entrenadors en els equips i van a plantejar coses molt interessants.
Aquella pregunta tan tòpica, tan complicada de respondre, tan compromesa, algun favorit a l'eliminatòria?
Jo te puc dir que l'Atlètic és molt perillós. A partir d'ahir, perquè és que maneja molts registres, per això te deia abans, és que si n'hi ha que atacar en posicional, ells tenen molta qualitat. No n'hi hauria favorit, però sí que te dic que l'Atlètic és molt perillós i com puga córrer, com puga tindre la pilota, te pot fer moltes coses. Jo crec que va ser molt igualada i el xicotets de Taís va estar definida a l'eliminatòria.
I ara la bola de vidre, no? De saber a veure per on pot anar el joc, l'estil. Tu coneixes els dos perfectament, com deies abans. De fet, vam coincidir aquest mateix any, aquesta temporada allà paterna, en el partit del Sabadell contra el València Mestalla. Els has vist in situ. Veus el Sabadell potser dominant una mica més la pilota per intentar calmar més el joc? O com preveus l'estil de joc? Com es pot donar aquell partit?
Mira, te vull respondre abans. Jo crec que els dos entrenadors van a preparar coses interessants de veure, ¿vale? Jo crec que el Sabadell ho ha demostrat tot l'any, és un equip que li agrada tindre la pilota, que genera moltes coses, que treballa molt bé en estructures altes i baixes, que la eixida de pilota és... A mi m'agrada molt el que han fet este any, però te dic que l'Atlètic és que en aquest ambient tranquil, per dir-ho d'alguna manera, de no públic, de saber que és a un partit, que a partit llarg, pues ell físicament, ja et dic, és un equip que va repetir molt els esforços a màxima intensitat, no te sabria dir, no? Jo crec que el que més fiel siga al seu estil, crec que tindrà moltes coses guanyades, sense oblidar que és una eliminatòria apassionant.
I acabo, després del que et van fer fa gairebé un any a Almeria, una etapa que no va arribar pràcticament al mes, sense començar la Lliga fora a principis d'agost, però ja sense poder-te deixar entrenar a la mateixa categoria, després d'aquesta temporada que m'imagino que a nivell individual per tu ha estat complicada, ara què fas? D'on haurem d'estar pendents a partir d'ara si volem saber què és de la vida de l'Òscar Fernández?
De moment tranquil·litat, de moment estic sentint, m'he sentat a parlar en equips, per conèixer i demés, però en tranquil·litat ara vull veure tota la segona divisió que s'està jugant i sobretot tornar a veure els play-offs per a continuar coneixent a jugadors, per a continuar coneixent a companys que estan fent un treball increïble en molts equips i intentar millorar, no? De moment està tot molt parat, és de veres que ja n'hi ha equips que s'han manejat, però vull esperar, perquè crec que si és l'oportunitat d'entrenar, tinc que acertar en el puesto on siga.
Doncs Òscar Fernández, un senyor entrenador en tots els sentits de la paraula, que deies tu que gaudiràs com a espectador veient aquest partit, aquest Atlético de Madrid B Centre d'Esport Sabadell. Nosaltres gaudirem també si et tornem a veure en una banqueta aviat i que sigui de nivell. Cuida't molt, una abraçada enorme.
Com sempre, una abraçada enorme, Adri. M'alegre molt de parlar amb vosaltres.
Igualment.
Ciao.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte. Full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit. Torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada. Busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara també a Spotify, iTunes i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, iTunes i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
És el moment de continuar cap endavant. Moltes coses seran diferents. D'altres no ho canviaran. Fa més de 130 anys vam néixer com un banc d'empreses. Per empreses. Per acompanyar-les. Amb el compromís continu dels nostres gestors. Ser amb els que creen ocupació. I aquest és el seu moment. Una empresa és els seus treballadors. I l'economia d'un país, la suma de les seves empreses. És el moment de les empreses. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts i mig per sobre de dos quarts de tres de la tarda amb Òscar Fernández. Hem espiat una miqueta més a l'Atlético de Madrid. Bé, no sé si us ha deixat més tranquils o més neguitosos a les portes d'aquest playoff. En qüestió de dues setmanes, una mica més, el Sabadell ja marxarà cap allà, cap a terres andaluses, per disputar aquell primer partit. Recordeu, el diumenge, dia 19 de juliol, Al Jazeera's, el nuevo mirador contra aquest Atlético de Madrid B que entrenava fins fa tot just uns mesos, fins fa un any, el nostre protagonista. Avui aquí a l'Hotel Suís, Òscar Fernández. Deixem de moment la informació relacionada amb el futbol i amb el centre d'esports. Després fem alguna pinzellada també sobre l'Obrador Arlequinat, que hi ha hagut algunes novetats. I parlem ara d'handbol, perquè el sènior femení de l'OAR Gràcia jugarà a la divisió d'honor plata la pròxima temporada. De fet, ja té fins i tot calendari, sap que s'estrenarà contra el Sant Joan de Espí. L'entitat gracienca ha acceptat la invitació de la Federació Espanyola d'Handbol després de la renúncia del Pucci a Eivissenc, del conjunt balear, que en l'última setmana va decidir no sortir en aquesta categoria. Les verdiblanques recuperaran el seu lloc a la segona categoria de l'handbol estatal un any després del descens a la Lliga Catalana i, per tant, aquesta campanya militaran en una divisió que obligarà a fer viatges, no per tota la península, però sí per la zona de Llevant, per exemple a Mislata, per exemple a Benidorm, entre d'altres. Per tant, no serà només d'àmbit català. Recordem que en el moment de la interrupció, a 4 jornades pel final, l'OAR Gràcia femení era el 5è, a 12 punts del líder de l'associació Lleidatana, un altre equip que l'any vinent farà el salt a plata. El club, de fet, havia comunicat ja els primers moviments de cara a la pròxima temporada. En el capítol d'incorporacions n'havia anunciat ja 3. Marina Serra, procedent de l'Escó, també Clàudia Marrugat, de tornada al carrer Bocaccio després d'un any al Gavà, justament de divisió d'honor plata. Per tant, torna a casa una de les jugadores formades allà al Gràcia, com és Clàudia Marrugat, i la juvenil Jana Garcia, que s'incorpora a la primera plantilla. El principal canvi, però, a la banqueta, amb Carol Carmona agafant les regnes del primer equip en substitució de Dani Lara, de qui era l'entrenador d'aquest sènior femení. Carmona va arribar la temporada passada de l'handbol Sant Vicenç per ser l'entrenadora del sènior B i precisament l'ajudant a Lliga Catalana. I ara valora aquest ascens, podríem dir, inesperat a Divisió d'Honor Plata d'aquesta manera.
Consolidar el projecte de tenir el primer equip femení en Divisió d'Honor Plata. Tenim un projecte amb molta solvència, amb jugadores que venen de baix amb molta qualitat, amb molta il·lusió i amb moltes ganes de jugar en el primer equip. És un repte personal i col·lectiu també, que agafem amb moltes ganes i sobretot amb molta il·lusió, i volem gaudir conjuntament amb la nostra afició de la temporada.
Les paraules de la nova entrenadora del sènior femení de l'OAR Gràcia, Carol Carmona, com diem, és una de les informacions del cap de setmana. Ho vam conèixer dissabte al matí, aquest ascens inesperat de l'OAR Gràcia, agafant aquesta plaça de divisió d'honor plata que deixa el Puigil, el Puig d'en Valls, l'equip eivissenc. Fem una petita aturada en el camí i mirem de valorar aquest ascens amb el president de l'entitat verd i blanca.
Ostres, sempre les mateixes pel·lícules. Saps què? Vaig a posar la ràdio, a veure què fan a Ràdio Sabadell.
Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
Descriu-me en Marcellus Wallace, doncs digue'm com és.
Què?
Torna a dir què?
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Què?
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte, i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
publicitat@radiosabadell.fm. És hora d'aixecar les persianes entre tots.
publicitat@radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tenim pendent aquesta conversa sobre handbol, de seguida la recuperem. Abans parlem de futbol sala, perquè Àlex Llamas jugarà a l'Indústria Santa Coloma la pròxima temporada. Era un dels rumors que corria en el món de l'esport local, s'ha acabat confirmant després del play-off. En els últims dies el conjunt colomenc ha anunciat ja la seva incorporació, com ha cedit per part de l'Osasuna Magna. De fet, si recordeu, el jugador sabadellenc que acaba de disputar a Màlaga el play-off pel títol de la Lliga amb el Xota, però a partir d'ara pensarà com a nou jugador del futbol sala Garcia, com a mínim, mentre duri aquesta sessió. Àlex Llamas, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Després et pregunto una mica pel play-off, que la setmana passada fèiem una mica la prèvia aquí a Ràdio Sabadell amb tu, però d'entrada tornes a Catalunya, però segueixes a l'elit.
Sí, torno a Catalunya al final i segueixo a l'elit. Em quedaré al final a Santa Coloma.
Tens contracte a l'Osasuna Magna i seguiràs lligat allà, però ben cedit a l'Indústries. Com ha anat aquest moviment? Com han anat aquestes setmanes?
Pues bueno, això ja fa un temps que sabia, bueno, que s'havia tancat el contracte i tot, però no es podia dir res. I, pues mira, al final, ara que han passat els play-offs, pues ha sortit tot.
Clar, l'Indústries és un històric i, a més, aquí al costat de casa, que suposo que si has de sortir cedit algun conjunt, també és un plus, no?, a l'hora de decidir destí.
Sí, ara mateix és un plus perquè així puc estar al costat del meu fill i és el millor que ha pogut passar.
De totes maneres, segueixes vinculat amb el Xota, per tant, no sé si amb la idea de poder tornar-hi en el futur o com t'ho planteges el futur?
Bueno, jo anava a sortir, anava a marxar al Club de Natació Sabadell perquè no hi havia l'opció d'anar a Santa Coloma i, pues mira, vaig rebre una trucada de Javi Rodríguez que volia que anés i al moment li vaig dir que faria tot el possible per anar.
O sigui que aquest estiu has estat dubtant entre tornar al lloc d'origen, al Natació Sabadell, en la plantilla que estan fent ambiciosa per estar a dalt amb Borja Burgos al capdavant, o et surt aquesta possibilitat de continuar a l'elit, no?
Sí, i quan em va sortir la possibilitat de continuar, pues, vaig continuar, sense cap dubte.
Quina situació, no?, per això, de dubtar si baixar a segona B, si continuar a primera, etc.
Bueno, jo tenia contracte, però vaig demanar unes coses que no es podien complir i pues, jo no tenia lloc a la plantilla de l'Osasuna. I bueno, anava a marxar al club a jugar, però quan vaig rebre la trucada pues, vaig fer moviments per poder anar a cedir encara que fos al Santa Coloma i poder seguir en l'elit.
Ara que per vosaltres ja ha acabat la Lliga i que parlàvem una mica del tema dels play-offs, com valores a nivell col·lectiu amb l'Osasuna Magna aquest últim any i també a nivell personal, tu com has viscut aquest últim any?
Bueno, col·lectiu, sempre l'Osasuna ha estat a dalt, o sigui, sempre hem estat lluitant pels jocs de play-off i copa, i col·lectiu molt bé, com sempre, molt regular. I, bueno, a lo personal, aquest any havia sigut més complicat perquè a la primera jornada em vaig lesionar 2 mesos i quan vaig tornar i vaig jugar 4 partits, em vaig tornar a lesionar 1 mes i mig o 2 mesos més. Doncs aquest any havia sigut un any més difícil, però, bueno.
A un li quedarà sempre el dubte de dir què hagués passat si no m'arribo a lesionar?
Sí, jo estic segur que si no m'hagués lesionat, estic segur que potser hauria continuat allà sense cap dubte.
I per això et deia abans el tema de, en un futur, si la cosa va sense lesions, toquem ferro i el que calgui, perquè això sigui ja part del passat i prou, és una opció que et planteges de continuar en el futur allà a Osasuna?
Bueno, això demandarà de l'any aquest. També el contracte, l'any que ve em quedarà un any, si volen que renovi, si no volen que renovi, si el Marfil em vol més temps. Si tot això dependrà de la temporada que jo m'acabi fent.
I de cara a aquesta pròxima temporada, ara que valoràvem l'anterior, pensant en la següent, en la futura, quins objectius t'has marcat tu personalment a Indústries?
Jo, els meus objectius que m'he marcat és de ser més regular, sobretot demostrar al jugador que he arribat a ser i complir els objectius que tingui el club. Intentarem fer tot el possible per entrar en una Copa d'Espanya, intentar els play-offs, lluitar perquè el club digui.
I quin és el rol que pots tenir? No sé si ho has parlat ja amb la gent de Santa Coloma, si t'han explicat una miqueta quina idea tenen amb tu, amb quin paper jugaràs tu en un club com Santa Coloma?
Bueno, el paper meu és... no crec que tingui cap problema. O sigui, jo sóc un jugador desequilibrant, més elèctric, i de la cama esquerra només juguem... hi ha 2 jugadors. Doncs el meu rol, per lo que vaig parlar, pues, ha de ser important dintre l'equip.
Demà per ser de jugar la final, Movistar Inter contra Vinyalbal i Valdepeñas, final inèdita de la Lliga Nacional de Futbol Sala. L'equip manxec us va eliminar vosaltres, ho explicàvem aquí la setmana passada, faltant només res segons pel final, pràcticament sobre la botzina, quan estàveu guanyant fins i tot 0-4 en aquell tram final de partit. És inevitable pensar ara també qui sap si podríem ser nosaltres allà?
Bueno, jo ho he pensat algun cop quan he arribat aquí i he parlat amb la família i amics. Jo crec que ara mateix, si nosaltres haguéssim guanyat a Valdepeñas, ara mateix jo crec que seríem l'equip que estaria a la final.
O sigui, veies a l'equip bé, veies a l'equip que amb bones sensacions d'arribar lluny, a més en un playoff que ha tingut sorpreses, clar.
Per això, que han hagut sorpreses, el Barça que ha hagut eliminat a la primera ronda també, amb Levante, doncs hi havien hagut sorpreses i teníem un playoff de cara.
Acabo, com veus la final? Hi haurà una última sorpresa o...?
Jo crec que hi haurà sorpresa.
Sí, veus a Valdepeñas guanyant la Lliga, eh?
Sí, jo crec que sí. Són molt bons jugadors, alguns són amics, i jo crec que ho faran tot per guanyar-la. I l'afició que tenen estarà ja segur.
Doncs, Àlex Llamas, estarem pendents de la final i ja tinc el punt de curiositat de saber si encertes o no amb el pronòstic i si Valdepeñas, el vostre butxí, als quarts de final d'aquests play-off a Màlaga, acaben duent-se el gat a l'aigua i fent història amb aquesta final de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Àlex, moltíssima sort en aquesta nova etapa aquí al costat de casa, com dèiem, a Santa Coloma, a l'Indústries, continues a la Lliga Nacional de Futbol Sala i que sigui per molts anys. Cuida't molt, una abraçada.
Igualment, una alçada.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Informacions en format més breu. El centre d'esports ha anunciat la renovació de dos dels jugadors del seu juvenil, de Martín Cabrero i d'Albert Morral, que jugaran a la divisió d'honor juvenil la pròxima campanya a les ordres del Miqui Lladó. Especial és la continuïtat de Cabrero, en aquest cas que tornarà a jugar després de patir dues lesions greus al genoll. A més, pugen des del juvenil B Gerard Treceño, el màxim golejador de l'equip a primera amb 14 dianes, i també del juvenil C Ivan Bustamante, que va anotar 8 gols també a la mateixa categoria, un dels màxims anotadors del seu conjunt. L'entitat arlequinada, per cert, ha signat amb Valero Forn Tradicional un any més com a sponsor oficial de la secció femenina. Darío Martínez ja ha arrencat, ara que parlàvem de futbol sala, la seva etapa al grup Zarraona, el nou tècnic arraonista procedent del Natació Sabadell, on era el segon de Borja Burgos, ha dirigit en els últims dies la primera sessió d'entrenament del conjunt de tercera divisió de futbol sala al Palau Municipal d'Esports, a Sol i Pedrís. Després de 4 mesos, el conjunt sabadellenc torna a les pistes amb els primers entrenaments a les ordres del nou tècnic. I els equips del Club Esportiu Hoquei Sabadell, en canvi, començaran els entrenaments al mes de juliol. Per tant, d'aquí uns dies, pensant en la nova temporada, tant el masculí com el femení, s'han reforçat, entre altres posicions, a la seva porteria pels futurs reptes. I demà dimarts, aquí a l'Hotel Suís, a les 2 puntuals amb la cita de l'esport sabadellenc, repassarem l'última hora que ens deixa el playoff a poc més de 2 setmanes del viatge del Sabadell cap a terres malaguenyes. Veurem si ja amb calendari o no dels amistosos que comentàvem avui contra el Sant Andreu i l'Europa. Repassarem també jugadors que coneguin les dues cases, que hagin estat tant el filial de l'Atlético de Madrid com també el centre d'esports Sabadell. Atenció als més nostàlgics perquè tindreu una veu reconeguda dels anys 80 del centre d'esports Sabadell, i també mirarem de recuperar la conversa pendent avui amb Salvador Gómez, amb el president de l'OAR Gràcia Sabadell. D'aquesta forma arribem al final del programa, un programa que podeu recuperar a radiosabadell.fm o @radiosabadell tant a Twitter com també ens podeu seguir a Facebook o a Instagram. El Toni González, des del control de so, us envia una abraçada enorme. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Demà, com dic, més teca. Que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.